10 i 14 minuts del matí, ple del mes de març, perdó, ple ordinari del mes de febrer, comencem bé. Ple ordinari del mes de febrer, celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, un ple que entre altres va aprovar la creació d'una comissió d'estudi per la nova ordenança de sorolls, va crear també va aprovar la creació d'una altra comissió que elaborarà en breu el que ha de ser un plec per definir quins són o com es pot definir el que és un habitatge desocupat perquè després aquest habitatge desocupat es pugui destinar a lloguer social, o ple també que va prorrogar el contracte de neteja en CESPA a partir d'una consideració que va fer també el regidor Lluís Mercè dient que resultava menys onerosa per l'Ajuntament la pròrroga del contracte que no la convocatòria d'un concurs públic per escollir una altra empresa de neteja. El ple en el qual es va acomiadar Òscar Ortiz com a portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Sitges amb un discurs molt emotiu que també va ser contestat d'una forma prou emotiva i agraïda per els portaveus de la resta de formacions polítiques al consistori. I el ple també en què la CUP va retirar la moció sobre l'eliminació dels càrrecs de confiança per no adequar-se a la llei de bases de règim local, tot i que es va retirar aquesta moció després d'un debat, no va ser un debat molt extens, però sí d'un debat a l'entorn d'aquestes dues figures, aquests dos càrrecs de confiança que té hores d'ara la Corporació Municipal. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. El ple, doncs, ordinari del mes de febrer, un ple que se sap l'hora que comença, que són les 7, i que gairebé es pot apuntar l'hora que acaba, que és sempre pels vols de les 11, una miqueta abans, una miqueta després, duri el que duri el ple, sempre acaba pels vols de les 11. Doncs bé, aquest ple que va incloure també moltes preguntes al final del públic assistent, nombrós públic va assistir ahir al ple, a diferència, per exemple, de l'anterior. Un ple que repassarem, com sempre, amb l'ordre cronològic habitual, en què hi havia la presència de tots els regidors, i on es va començar amb un tema complexíssim: l'aprovació d'un conveni transaccional de planament de l'Ajuntament de Sitges amb un recurs al jutjat contenciós administratiu de Barcelona en un procediment, diversos procediments i interposats per la societat Foment Immobiliari Assequible SAU. De fet, es tracta de donar resposta a tres contenciosos administratius que aquesta empresa hauria presentat contra l'Ajuntament per l'atorgament d'unes bonificacions en el tema de la construcció dels habitatges de la Caixa. Òscar Ortiz de la CUP es va mostrar en contra d'aquesta solució perquè atorgar bonificacions, va dir, a una empresa que mai ha entès el concepte de VPO, doncs no li semblava bé al seu grup, però en qualsevol cas és la manera d'arribar a un pacte extrajudicial amb aquesta empresa, donat la interposició d'aquests tres recursos. Va ser el primer.
O sigui, un pacte que resulti més econòmic per l'Ajuntament que no entrar en un procés judicial.
Correcte, és el que és onerós, però menys onerós del que podria ser.
Del que podria ser en el cas que guanyés l'empresa, no?
Més temes. Ahir es va donar compte de la modificació del nomenament de regidors delegats, de la nova organització municipal en àrees, departaments i serveis, arrel dels últims que han vist en el Cartipàs, i també de les delegacions a favor de diversos regidors de la corporació. De fet, Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va apuntar que veia que hi havia hagut massa canvis en algunes regidories en tota la legislatura, i això ho va atribuir una manca de rigor en la gestió del Cartipàs. Va apuntar, per exemple, doncs, que la policia local hi han passat un bon nombre de regidors, i això doncs fa que ni els que, diguem, ni les persones que hi treballen s'hi puguin sentir còmodes en una direcció, ni la persona que entra a dirigir-les doncs acabi d'agafar bé el sistema de funcionament d'aquestes regidories. Va criticar, per tant, doncs aquests canvis provocats per diverses situacions al llarg d'aquests tres anys que gairebé ja portem de legislatura. També es va donar compte de l'informe trimestral, de la intervenció sobre morositat i dels expedients, i d'un expedient de modificació, o dos expedients de modificació de crèdit del pressupost 2014. Aquí, Òscar Ortiz va formular una queixa perquè entenia Òscar Ortiz que es tracta en concret d'una modificació del pressupost de Festa Major que hauria estat irrespectuosa amb la comissió. De fet, es tracta d'una modificació que afecta el vestuari dels gegants de la vila. L'alcalde li va respondre que es tracta d'elements patrimonials i que, per tant, no passa per la comissió. La comissió és encarregada de l'organització de la festa, però no de la gestió del patrimoni de la mateixa, i que, per tant, no havia de passar-se, entenia l'alcalde, per la comissió aquesta modificació de crèdit, que, repetim, es tracta d'una renovació de vestuari d'un gegant.
Els ho apuntem, després sí, mantenen després i ens esmenen la pàgina i ja ens ho esmenaran, però sembla que aquesta renovació del vestuari passa per la capa del gegant vell i per els petos dels gegants vells. Això és el que sembla, o ens apuntava un geganter. Si després no és això, en lloc de la capa és tot plegat, o és del dret o del revés, però apunten les coses cap aquí. Els elements patrimonials, saben vostès que els gegants de la vila són elements patrimonials, d'aquí que l'alcalde assenyalés que no es pot vincular el pressupost de la Comissió de Festa Major amb el manteniment d'aquests elements patrimonials que van, diguem-ne, més enllà de les competències de la Comissió de Festa Major.
I en aquest sentit també apuntava el regidor de Tradicions i Festes Magí Almirall que, per exemple, quan es va procedir al canvi en l'àliga, a la renovació del drac, òbviament la feina la va fer un tècnic del Consorci del Patrimoni de Sitges, però les fustes les va comprar l'Ajuntament, les fustes que havien de servir per la renovació del drac. Més aspectes del ple d'ahir. Es va aprovar la modificació de l'expedient de modificació de l'ordenança de la taxa per distribució i subministrament de l'aigua, introduint unes bonificacions en l'adquisició de comptadors. I ara ja ens aturarem en el que havia de ser el següent punt i que va ser retirat, l'aprovació definitiva de l'ordenança de vialitat i de circulació de vianants i de vehicles. De fet, l'ordenança de circulació ha anat circulant per una pila de plens d'aquesta legislatura, s'ha portat diverses vegades a aprovació inicial, ha passat per diversos tràmits de delegacions i ahir arribava el que havia de ser la seva aprovació definitiva. Què li va passar o què va passar en aquesta ordenança? Per una banda, Òscar Ortiz, de la CUP, va criticar el que el govern va dir relega les al·legacions, és a dir, no en té en compte les al·legacions que fan els diversos grups. I a més, va apuntar que no s'havia escoltat els veïns que criticaven o que es queixaven de la zona blava de les botigues. Jorge Carretero, del grup municipal popular, va recordar també la història d'aquesta ordenança, una ordenança que ja va començar en la legislatura de Jordi Baget, que va continuar ell en la seva tasca de regidor de governació, i també va lamentar la manca d'un quadre de sancions en la mateixa ordenança, que tal i com ell l'havia deixat abans de deixar les responsabilitats de la policia local. També va esmentar el fet que faltava haver tingut en consideració els veïns de la zona blava, que es queixaven de la zona blava de les botigues, i per tant va demanar al govern que retirés el punt i que es consideressin les al·legacions, encara que aquestes fossin extemporànies. La regidora del grup municipal socialista, Carme Sant Miguel, va preguntar directament al secretari si era possible obrir un nou període d'al·legacions. El secretari va contestar que no, que el que es portava a aprovació era una ordenança, una aprovació definitiva de l'ordenança després d'haver passat tota la seva tramitació legal, i que, per tant, es podien fer dues coses. Una, aprovar aquesta ordenança i introduir-hi unes modificacions a partir de les al·legacions que es poguessin fer, o dues, no aprovar l'ordenança i aleshores tornar-la a portar a aprovació amb les esmenes que es considerés. Va proposar aquestes dues solucions. L'alcalde, en aquest punt del debat, va dir que no es pot dir que no s'hagi escoltat els veïns. De fet, va explicar que entre que fet i comptat hi havia hagut tot el període de delegacions obert i que no s'havien presentat aquestes reclamacions, i que de fet va explicar a Miquel Forns que Alcaldia havien rebut un correu electrònic dels veïns de les botigues sol·licitant una reunió urgent abans del ple per, precisament per parlar d'això divendres de la setmana passada.
O sigui que de divendres a dilluns, eh?
De divendres a dilluns, doncs va dir l'alcalde que havia estat impossible reunir-se amb aquesta celeritat amb els veïns per escoltar. I a més va voler diferenciar dos aspectes l'alcalde, que per una banda està la zona blava en concret i per una altra l'ordenança de vialitat i de circulació, que són dos temes que poden anar lligats però que en principi no regulen exactament el mateix. I entenia l'alcalde que potser les queixes dels veïns anaven més orientats cap a la zona blava específicament que no pas cap a les consideracions que pogués contenir aquest reglament. Òscar Ortiz en aquest punt va dir que no s'estaven atenent a les peticions i que no hi havia hagut una exposició pública a l'OAC de les botigues, qüestió que l'alcalde va contestar que l'exposició pública en realitat a partir de la publicació en els butlletins oficials que pertoquen també apareix el termini d'exposició pública al web municipal i que per tant doncs, en principi tots els veïns de les botigues i els que no són de les botigues hi poden accedir. Jorge Carretero va dir que s'esperava més proactivitat i més sensibilitat davant doncs, d'uns veïns preocupats i Vinyet Lluís, que és la regidora del RAM actualment, ens va explicar que ha costat molt aquesta ordenança, ha costat d'acabar-la de fer, però finalment va dir que el govern no tenia cap problema per retirar-la i per veure's amb els veïns. En aquest punt doncs, tots vam entendre que el govern optava per la retirada, doncs, exposant-se com s'exposava a que si s'hagués portat a votació el govern podia haver perdut aquesta votació, ja que tots els tres grups de l'oposició havien mostrat doncs, favorables a deixar la cosa sobre la taula i que acabessin les converses correctament amb els veïns. Per tant, un punt que no es va ni tan sols aportar a aprovació, però que va incorporar un dels debats més llargs del ple d'ahir, al voltant de si s'havia o no escoltat als veïns de les botigues a l'hora d'elaborar aquesta ordenança de circulació. Comença les seves preguntes, els seus qüestionaments al regidor de la CUP, Òscar Ortiz.
Des de la CUP no estarem a favor en aquest punt. No hem pogut presentar, no hem presentat cap al·legació, ja que hem observat, sobretot en el ple dels pressupostos, que l'actual govern no entén la utilitat política de les al·legacions i les relega simplement, entenem, a un aspecte merament tècnic o legal. Tot i això, des de la CUP ens hem reservat la futura presentació de mocions per tal de modificar aspectes d'aquest document que creiem que poden ser millorats, com per exemple aspectes lligats a la convivència entre vianants, vehicles i mobilitats alternatives. Creiem que la nostra vila, per les seves característiques socioeconòmiques i paisatgístiques, pot ser idònia per al foment d'aquesta mobilitat alternativa a través d'altres mitjans de transport que no siguin només a peu, com l'skate, la bicicleta, els patins, etc. Que tot ja està en part recollida en l'article 14, cal fer un pla més extensiu en altres àmbits més enllà de la seguretat. Però no només ens movem cap al vot desfavorable en aquest punt per aquesta qüestió que hem explicat, sinó perquè hem pogut anar observant en el temps i recentment aquesta setmana ens ha arribat una forta queixa per part del col·lectiu de veïns i veïnes de les botigues, on hi ha una situació recollida en aquesta ordenança i sobretot en el tema de la zona blava en aquell sector que no ha estat degudament, entenem, pels fonaments del que hauria de ser la participació ciutadana escoltada. Aquest grup de veïns han demanat de fer una comissió participada en aquest Ajuntament, cosa que a hores d'ara encara no han rebut l'adequada resposta. I com aquesta, molts d'altres moviments que han fet els veïns dels quals no s'han obtingut cap resposta. Voldríem, doncs, sol·licitar una sensibilitat per part del govern cap a col·lectius que, per mort que estiguin allunyats del nucli urbà, també es veuen afectats per l'entrada i la vigència d'ordenances. Per tant, el nostre vot, per sobretot aquests dos motius explicats, serà contrari a l'aprovació definitiva. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forç. Bé, avui es porta aquí a aprovació definitiva l'ordenança de circulació. El nostre grup municipal, quan estaven a govern, doncs va començar aquesta revisió o aquesta nova ordenança de circulació. Es va fer un treball en equip amb els tècnics de l'Ajuntament i fruit d'aquell treball, que ja va començar la legislatura anterior, tot sigui dit, doncs es va aprovar inicialment aquesta ordenança. Es va posar a exposició pública i realment van sortir doncs, un munt d'al·legacions. En aquell moment, doncs, aquest grup municipal, doncs, aquest regidor concretament, doncs, vist que l'ordenança no semblava que no complia totes les expectatives de la ciutadania, doncs va decidir juntament amb tot el govern d'agafar novament aquesta ordenança de circulació i fer-li una revisió a fons amb tots els comentaris que ens havien arribat. I fruit d'aquest exercici doncs es va portar una altra vegada inicialment perquè la variació era substancial i la Secretaria General doncs va considerar que era millor fer una nova aprovació inicial. En aquesta aprovació inicial doncs nosaltres vam votar a favor. En aquell moment ja no hi érem, tot sigui dit, al govern. El que sí que vam fer a la comissió informativa va ser, per exemple, preguntar sobre per què no estava la taula de sancions, el quadre de sancions, que fins que jo sabia es considerava que era necessària com resum de tota l'ordenança de circulació. És un quadre on doncs, es recullen totes les infraccions i es posen quin tipus de sanció, si és greu, si és lleu i quin és l'import. No es va contestar a la comissió informativa, que em sembla molt bé perquè potser no és la regidora que té noves competències, no sabia en aquell moment quina era la resposta. Va arribar al ple i tampoc es va presentar aquest quadre de sancions. I tampoc vaig rebre cap explicació, per el que ara mateix doncs demano aquesta explicació de per què en aquesta aprovació final, definitiva, d'ordenança de circulació, no hi és el quadre de sancions que per mi i per els tècnics que jo vaig consultar doncs era necessària. Per nosaltres aquesta és una mancança important i que potser farà que la ordenança de circulació doncs tingui poc efecte, perquè la Diputació, que és l'organisme que fa la recaptació i que instrueix tot el procediment sancionador, doncs necessita d'aquest quadre de sancions. I l'altre tema l'ha mencionat el meu company de la CUP. A nosaltres també ens ha arribat la queixa dels veïns de les botigues. A veure, nosaltres, i els tècnics, quan van començar a fer aquesta ordenança, vam voler regularitzar i posar criteris a temes que creiem que eren importants i que en aquell moment doncs, no tenien una base documental per decidir. Un d'ells era el tema dels distintius de resident i és aquí on està el problema. Amb tota la bona voluntat doncs, vam posar uns criteris, els vam plasmar a l'ordenança de circulació, però fent un exercici doncs, de pensant quins podien ser els millors criteris. Això no vol dir que siguin els millors, perquè potser no coneixíem tota la casuística que es podia donar. Casuística que, afortunadament, per l'equip de govern que es va quedar, doncs podíem haver estudiat, perquè com que la zona blava de les botigues es va posar en funcionament precisament el passat estiu i es van produir problemes en el tema dels instituts de residents, doncs encara que no n'hi ha cap al·legació, perquè sembla, perquè aquí al dictamen no n'hi ha cap al·legació, sent coneixedors com eren de que hi havia una problemàtica, doncs podien primer haver escoltat i haver-se reunit i haver fet realment un procés participatiu amb aquests veïns i haver intentat almenys o haver donat una explicació almenys a aquests veïns de per què no es modificaven els criteris o no s'ampliaven els criteris per aquests distintius de resident i de segona residència. És molt trist, no? És molt trist que un treball que ha sigut molt bo fins quasi al final s'espatgi perquè no es fa aquest exercici i no se'ns dona una explicació encara que realment no n'hi hagi al·legacions formals. Però encara que no n'hi hagi al·legacions formals com doncs es pot, el govern té la potestat d'introduir modificacions, com ja van fer en altres casos, com per exemple ara me'n recordo a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament que vostès van modificar de l'aprovació inicial a l'aprovació final. O sigui que no diguin que no és possible perquè sí és possible, ja ho han fet en altres temes. Nosaltres estem descontents per, com la gent de botigues, i per això nosaltres no votarem que sí. Votarem una abstenció perquè considerem que és important que aquesta ordenança de circulació s'aprovi, però el que sí que li demanarien és que retiressin el punt pel proper ple i que es reuneixin amb els veïns i que consideren aquestes al·legacions extemporànies, o potser inclús poden ampliar el període d'al·legacions. No ve ara d'una setmana, d'un mes, l'aprovar-la o no aprovar-la. Vostès poden fer l'exercici, poden quedar bé amb els veïns, escoltar-los, reunir-se amb ells, considerar, donar les explicacions que siguin oportunes amb els tècnics de per què sí o per què no es poden recollir a l'ordenança les seves peticions. Nosaltres el que les demanem ara mateix és que, sisplau, si ho consideren, de retirar aquest punt de l'ordre del dia, que ho passin al proper ple, que reuneixin amb els veïns i que intenten solucionar doncs, aquesta problemàtica, perquè és una llàstima que un bon treball estigui empanyat perquè no han sigut prou participatius amb la gent, els ciutadans, que a fi de compte són per el que vostès treballen. I res més. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? Senyora Carme Sant Miguel, té la paraula.
Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, abans de donar l'opinió del grup del PSC, nosaltres voldríem preguntar-li al senyor secretari si, en el mateix sentit que els meus predecessors han parlat, si seria possible obrir un altre període d'al·legacions de 15 dies per permetre que aquests veïns de les botigues que no han pogut fer arribar o no han fet arribar les seves consideracions perquè, segons ells expliquen, estan pendents de parlar amb l'alcalde i potser havien decidit fer-ho millor així que amb al·legacions i no han pogut parlar amb l'alcalde. En definitiva, no han pogut fer les seves al·legacions. Si els donem l'oportunitat que ho facin, podríem, un procés que porta un any, si el retrasem un mes no tindrà gaires conseqüències, i potser un tema tan treballat com aquesta ordenança en què han participat tots els grups podria aprovar-se d'una forma millor. Senyor secretari.
Sí, bueno, jo entenc que el termini ha passat, potser s'hauria de prendre llavors un acord express obrint un altre cop el termini. Si l'acord el pren al ple, entenc que no hi hauria d'haver problema. No aprovant definitivament en aquest moment l'ordenança de viabilitat, però s'hauria de presentar com una urgència també, no sé.
Entenc,
jo crec que era una qüestió més a tractar en comissió informativa per plantejar-ho pel ple, no que una proposta que es faci directament al ple.
No, però ara en aquests moments la pregunta és si es podria obrir un altre període de 15 dies d'al·legacions, que pot ser una cosa o menys ràpida. I
està fora del procediment, el procediment no està previst. No, aquest
però es
termini.
Pot votar en aquests moments?
En aquests moments, ara, no. Ara es pot provar l'aprovació o no definitiva de l'ordenança de circulació. Si es vol, si no s'aprova, es pot veure si després si es fa un altre acord donant termini o no donant termini abans d'una altra d'aprovació definitiva. En aquest moment hem d'aprovar o rebutjar l'aprovació definitiva. Si es retira o es rebutja, llavors es pot plantejar donar un nou termini, però no en aquest acte, sinó quan es plantegi en el ple, en el proper ple o en la propera comissió informativa. Obririen amb el termini després de la propera comissió informativa, després del proper ple, el termini. No crec que es pugui obrir a partir del dictamen que ha fet la comissió informativa. Entenc que en aquest moment no es pot fer en el ple de març.
Bé, si l'alcalde té alguna proposta que fer, nosaltres...
No, jo el que voldria és aclarir algunes coses, perquè aquí sembla que tot això s'hagi fet com d'amagat, com si no hagi passat pel ple, com si ningú sapigués que hi havia exposició pública. I vull deixar... No, però jo, perquè no quedi al núvol això, vull dir que aquest punt es va aprovar amb el ple corresponent, no recordo si fa 2 o 3 mesos, abans, el ple de novembre, el ple ordinari. D'acord? D'allà cap aquí, jo les úniques vegades que he tingut una, diguem, interactuat directament amb els veïns de la zona, ha estat per un cas molt concret que molts de vostès potser coneixeran perquè és reiteratiu i repetitiu, que va sortint en aquest ple o en les audiències públiques. Un cas molt concret. Aquell cas molt concret ja ha deixat clar aquest consistori que no es pot contemplar, que és una particularitat molt concreta i que d'això no en farem una qüestió generalista a tot el municipi. Per la resta, clar, dir que no hem volgut escoltar els veïns, home, jo vaig rebre un correu demanant aquesta trobada urgent divendres de la setmana passada. Evidentment, com vostès poden imaginar, les agendes de l'alcaldia i de molts regidors i de molta gent de divendres a dilluns, de vegades per qüestions pràctiques no es poden canviar just abans del ple. Clar, ha sigut difícil trobar-nos i no ha pogut ser. D'aquí a que diguem que no hi ha hagut voluntat de parlar, jo les peticions que sempre he rebut de la zona ha sigut per parlar de la zona blava, mai per parlar de l'ordenança de vialitat ni de circulació, on el que s'estableix és de quina manera, a l'addicional segona, si no recordo malament, s'estableix de quina manera es donaran els distintius de residents i de segons residents. No parla de com serà la zona blava. I el que sempre he interpretat per part dels veïns de la plataforma en defensa de la platja és de volem parlar de com ha de ser aquesta zona blava, de la possibilitat que hi hagi zona verda, que és una cosa que també havíem parlat, una proposta que havíem parlat, de com ha de ser, de com s'ha de gestionar, temes horaris. Però dels distintius de residents, les úniques vegades que hem parlat d'un cas molt concret, d'una família molt concreta. Per tant, jo entenc, fins aquí, que el que havíem de parlar estava parlat. I a més hi ha hagut una exposició pública de quants dies, senyor secretari, ha sigut l'exposició pública d'aquesta ordenança? Quants dies?
15 dies. No?
15?
Sí. Un mes.
Un mes, potser? Bé, tant se val, 15 dies o un mes. En aquests casos, ni la CUP ha fet al·legacions, ni el Partit Popular ha fet al·legacions, ni la plataforma de veïns ha fet al·legacions. Per tant, arribats aquí, nosaltres entenem que el procediment estava ben fet i que estava correcte.
Sí. El termini, disculpeu, si segons el dictamen, el termini es va obrir el 18 de desembre i es va tancar el 27 de gener, un mes i mig.
Un mes i mig.
Són 30 dies hàbils.
Un mes i mig d'exposició pública. No es pot dir que no hi ha hagut oportunitat de saber-ho. No es pot dir, no es pot afirmar. Una altra cosa és que, per les raons que siguin, algunes persones no se n'hagin assabentat. Això és una altra qüestió. Però no podem dir pas que no hi ha hagut el procediment, vaja, que pertocava i que, per tant, tothom ha tingut oportunitat. Senyor Oscar Ortiz, té la paraula.
Sisplau.
Perdó,
sí.
Fent el torn correcte.
Ah, bueno.
Senyor Oscar Ortiz, senyor
Carme Santana.
Perdó. Senyor Oscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. El nostre interès, i és per això que ens posicionem en contra d'aquest dictamen, és que no s'estan atenent, o així ens sembla, per el que estem veient des de fora del que vostès poden estar tenint de reunions o no amb aquests veïns, creiem que no s'estan atenent les peticions des de fa temps. Per tant, nosaltres el que ens voldríem assegurar és quina exposició pública hi ha hagut, més enllà de si hi ha hagut un mes i mig, quina manera i quin ha estat el mecanisme d'exposició pública, si l'habitual al qual estem acostumats o si no ha arribat en aquella zona, perquè ens han fet arribar queixes des d'aquesta plataforma veïnal per defensa de la zona platja, que l'exposició pública ha estat zero, ha estat inexistent en la zona de les botigues. Per tant, la CUP, recollint aquest sentiment, és per això que intentem demanar en aquest govern que sigui sensible a unes peticions que esteu observant que gairebé a cada ple surten aquestes peticions. I en al·lusions al que vostè diu de que no hem presentat al·legacions a la CUP, com hem dit, i ens pensàvem que ho havien entès, ens reservem l'opció de fer aportacions a les modificacions a través de mocions durant el que quedaria de legislatura.
Anem a aclarir unes quantes coses. Senyor secretari, sí, l'exposició pública com ha procedit?
No, l'exposició pública, com determina la llei, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la província. Llavors es poden fer al·legacions a l'OAC, clar. Sí,
ha estat diferent aquest procés a altres processos que hem fet en aquest ajuntament, senyor secretari?
No, és la tramitació ordinària de les ordenances. L'altra opció és proposar una modificació posterior també de la mateixa
ordenança. I això es pot fer via moció, com diu el senyor Òscar Ortiz?
Seria una proposta d'acord, però que s'hauria d'informar per la comissió informativa.
Correcte. Senyor Carretero, que tenia la paraula de manera.
Sí, és que creo que estamos confundiendo los términos. A ver, este grupo municipal nunca ha dicho que no se hayan cumplido los periodos de exposición pública. Lo he dicho desde el principio que sí, que se han producido.
El Grupo Municipal no presentó alegaciones porque primero votó a favor de la aprobación inicial. Sería incoherente votar a favor de la aprobación inicial y después presentar alegaciones. Y por este motivo no presentamos alegaciones, aunque sí le hicimos este comentario a la señora Vinyet Lluís el día de la comisión informativa, que todavía supongo que ahora me contestará porque no está el cuadro de sanciones. Pero bueno, esto es un tema que yo creo que realmente será un problema para a la hora de que esta ordenanza de circulación sea efectiva. Pero en referencia a los vecinos, es cierto que no han presentado alegaciones formalmente en el OAC, no las han presentado, seguramente pues por desconocimiento, porque no todo el mundo tiene acceso fácil al boletín oficial de la provincia. Tal vez pensaban que serían ustedes más proactivos a la hora de intentar solucionar las problemáticas que siguen en verano y que de las cuales ustedes sean conocedores. O sea, aquí lo que se les está criticando a ustedes no es que no hayan cumplido el procedimiento administrativo, que faltaría más, claro que lo han cumplido, por supuesto, porque además pues tiene un secretario que vela precisamente para que eso se cumpla. Eso no se lo estamos diciendo. Lo que sí le estamos criticando es su falta de sensibilidad para no reunirse con los vecinos, para no intentar buscar una solución o dar. A lo mejor ustedes creen firmemente que los criterios que están en la ordenanza de circulación son inamovibles y no cabe nada más que lo que hay allí, pero denles una explicación. Lo que no pueden es decir que no lo sabían, porque sí que lo sabían. Y no es solo un caso de una familia, como usted dice, porque hay una serie, y nos han enviado, y ahí tenemos una serie de casuísticas que yo, que participé precisamente en la redacción de esta ordenanza de circulación, no tuve en cuenta porque no se me ocurrieron. Simplemente por desconocimiento, ni a mí ni a los técnicos que formamos ese, que estudiamos eso, pues no se ocurrió que esas circunstancias podían darse. Y hay algunas que consideramos que podían caber dentro de la ordenanza de circulación, en el tema de los distintos de residente, y hay otras pues que realmente pensamos que están en el límite, que no cabrían. Pero no nos corresponde a nosotros decir esto, porque ustedes tienen los técnicos, ustedes están en el gobierno, y son los que proactivamente y no echando balones fuera, nosotros hemos cumplido el procedimiento administrativo, hemos hecho la exposición y esto ya está, y pim pam. Ahora lo que le estamos pidiendo es, por favor, sean sensibles con esta problemática. No viene de un mes, retiren el punto del orden del día, estudienlo mejor, denles unas explicaciones a los vecinos, que podrán estar más contentos o menos contentos, pero por lo menos ustedes podrán decir que les hemos atendido, les hemos dado las explicaciones. Pero no digan que no sabían, que les llamó el viernes última hora, porque este tema ya viene atado. O sea, la zona azul terminó en septiembre. De septiembre a que ustedes no han hecho ningún balance de cómo funciona la zona azul y los distintivos de residente. Si es así, sinceramente, muy poco eficientes también. Por tanto, les vuelvo a pedir que retiren el punto del orden del día, que lo aplacen para el próximo pleno y que ustedes, si quieren, usted alcalde, como han hecho en otras ocasiones, pueden introducir esas modificaciones de común acuerdo con los vecinos o parcialmente de común acuerdo. También cabe la posibilidad que dice el secretario, que se apruebe ahora definitivamente y que después introduzca una modificación, que tendrá su proceso de exposición pública y tal. Comprométanse a algo, pero no hagan ustedes, no, nosotros ya hemos cumplido y si no ha habido alegaciones ya está. Pues esto es muy fácil y muy aséptico, también por decirlo. Y al ciudadano pues se queda como se queda. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Si vostè tenia aquesta llista de casuístiques, també la podia presentar com a al·legacions al Grup Popular, perquè realment hauria estat positiu com a aportació.
Jo ho dic ustedes perquè, també la conocían. Ustedes també les conocían. Lo que passa és que ustedes no...
Senyor Alcalde, jo li volia fer una proposta que ja ha sortit, i és que això es quedés sobre la mesa o bé es retirés, i tal com ha dit el secretari, en una informativa es pot decidir fer un nou període de 15 dies i això potser hasta donaria temps de que tornés al proper plenari.
Gràcies, senyora Camasamiga. El senyor Vinlluís, si vol contestar les qüestions que...
Sí, a veure, una miqueta, perquè, no ho sé, i a vegades hi ha persones que han estat treballant en una cosa i no se'n recorden del que han deixat escrit, tot i que realment aquesta ordenança, estic parlant pel senyor Carretero, aquesta ordenança ha sigut una ordenança molt treballada i a part del que ell en el seu moment va deixar fet, ens ha costat acabar-la de fer precisament per mirar totes les coses que puguin anar bé pels veïns de Sitges. Quan dic veïns de Sitges, aquesta ordenança no diu res més que des de les botigues fins a Terramar o fins a l'Atlàntida està dient el mateix, exactament el mateix. I en quant a la vinyeta de resident està dient el mateix. Aquesta ordenança està feta, senyors, per tots i cada un dels ciutadans de Sitges, per tots. Jo, la veritat és que m'agradaria que realment és veritat que aquesta convivència que estan dient doncs que arribés a ser. No tenim cap problema aquest equip de govern per retirar-la, veure'ns amb els veïns i veure quines són aquelles coses que es poden modificar. Des d'ara, el que sí que els hi puc dir és que realment no sé ben bé en aquest moment què és el que podrem afegir o deixar de posar de lo que ja tenim redactat, que sigui legal i que sigui un bé per tothom. En quant al senyor Carretero, el que en diu del quadrant de lo que és les multes, no, d'aquell quadrant que ens està dient sancionador, nosaltres hem consultat a la Diputació i la Diputació ens ha dit que no s'han de quantificar, no s'ha de posar la multa quantificada, perquè la Diputació el que fa és fer, i penso que això li vaig contestar en un altre ple, el que fa la Diputació és actualitzar la tipificació de les multes i aleshores ens trobaríem que cada vegada hauríem de fer un nou plantejament i això doncs, seria un treball que realment doncs, no cal fer-lo. Bé, doncs com els hi dic, deixem aquest punt de l'ordre del dia sobre la taula i ens emplacem per poder parlar-ne i a veure doncs, de treure el millor d'aquesta ordenança. Gràcies.
Senyor secretari, senyors portaveu, retirem el punt de l'ordre del dia, doncs.
Vale, perfecte.
Gràcies. Passem al següent punt. Ah, perdó. Senyor Carretero, perdó, no l'havia vist.
Simplement, doncs, agrair, de veritat, penso que és el correcte i, bueno, ha costat una miqueta convèncer-se, però, bueno, i respecte a la senyora Vinyet Lluís...
A vegades són coses de convenciment, sí, no de convèncer.
Respecte a la senyora Vinyet Lluís... Bueno, no entenc perfectament l'explicació. El que li demanaria és que si realment això és el que l'ha contestat la Diputació, doncs m'ho fes arribar per escrit la contestació que l'ha fet per escrit la Diputació al respecte.
Com els dèiem, es tractava de l'aprovació definitiva, que al final no va ser aprovació ni definitiva, perquè això va quedar sobre la taula de l'ordenança de vialitat i de circulació de vianants i vehicles. Per tant, es donarà encara un temps més perquè hi hagi totes les aportacions que encara hi puguin haver i que al final es pugui aprovar amb un consens més general per tant, per part de tot el ple municipal. 10 i 52 minuts del matí estem repassant l'ordre del dia del ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges. Ens queden, però, unes quantes ordenances interessants també que han de posar sobre la taula la creació de comissions. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per l'aprovació de la creació de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sitges. Tots els grups es van congratular d'aquest pas que permetrà doncs, en el futur doncs, fer que l'Ajuntament de Sitges també tingui la possibilitat de l'accés electrònic per poder fer tramitacions. Es va agrair especialment la feina realitzada des del Departament d'Informàtica. També es va aprovar la declaració del Servei Estacional de Manteniment i Neteja de les Platges com a servei públic essencial de caràcter propi de l'Ajuntament de Sitges. Saben que arrel del decret Montoro només es poden mantenir com a serveis de l'Ajuntament aquells serveis que puguin ser decretats essencials més enllà dels que marca la llei per poder fer. Es va queixar Ricard Vicente del grup municipal socialista doncs, del fet que fa temps ja havia demanat que tots els serveis que poguessin ser considerats essencials passessin alhora i que no es anés desgranant servei darrere servei quan hi hagués necessitat de fer-ho. I va expressar en veu alta la molèstia que li havia ocasionat veure aquest punt a l'ordre del dia. Malgrat tot, òbviament, doncs, tots els grups ho varen aprovar per unanimitat. També es va aprovar la declaració del Festival Internacional de Patchwork i de la Fira Escra Plus Sitges com a esdeveniments d'especial interès per la vila i la declaració de la Fira Boda Events d'interès per la vila. Recordaran que la diferència entre especial interès i interès és la bonificació a la que tenen dret. És superior quan és d'especial interès i és inferior a la quan es diu quan és només d'interès. Bonificació sobre, doncs, els impostos que han d'abonar, doncs, per ocupació de via pública, etc. Jorge Carretero es va queixar que no es portessin els punts o les tres fires per separat, ja que, doncs, el seu grup tenia vots diferents en funció de cadascuna d'aquestes fires. Com es van portar totes juntes, doncs, finalment el grup municipal popular va optar per l'abstenció, la resta dels grups van votar a favor. Va explicar el regidor Ignasi Garrigó que aquestes fires donen un retorn de 2,5 milions d'euros a la vila i, per tant, doncs, són fires que ocasionen molts pocs problemes i, en canvi, porten molta gent i donen ingressos i, per tant, doncs, cal, és interessant continuar-les fomentant i fins i tot va lamentar que no hi hagi més caps de setmana per poder-ne encara encabir algunes més d'aquesta categoria.
Fem un parèntesi aquí perquè a les xarxes socials rodava una fotografia de l'entorn del Xiringuito sense els bancs. Sense els bancs. Ignasi Garrigó va fer un apunt a les xarxes socials dient que s'havien tret els bancs, que per una banda es faran tasques de manteniment, però que es treguen perquè l'endemà de dimecres de cendra s'instal·laran ja les carpes de tots aquests esdeveniments firals que vindran gairebé d'una forma concatenada un darrere l'altre. I per tant, no hi ha bancs ara al costat del Xiringuito. Aquells dos o tres bancs que hi havia no hi són perquè, entre altres coses, s'hi haurà ja d'encabir espai expositiu per tots aquests esdeveniments. Tanquem parèntesi.
Doncs continuem amb l'aprovació de la creació de la comissió d'estudi per l'elaboració del reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent a l'efecte d'incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer social. De fet, l'anunciat és molt llarg. L'Ajuntament crea una comissió per definir què és un habitatge desocupat amb caràcter permanent, de manera de poder, per tant, regular un tipus impositiu superior en aquest tipus concret d'habitatge. De fet, aquesta petició és una petició que en diverses ocasions havia fet la CUP a través del seu regidor Òscar Ortiz, el fet que es gravin els habitatges desocupats i, per tant, l'Ajuntament el que vol és, abans de començar-los a gravar, definir-los clarament perquè, doncs, no hi hagi dubtes sobre exactament del que es tracta. S'ha parlat i en altres municipis, per exemple, s'està gravant els habitatges desocupats que són propietat dels bancs, per exemple. Doncs aquesta comissió determinaria aquest concepte. De fet, la regidora Elena Redondo va fer una incorporació i és que s'incorporaran en aquesta comissió d'estudi que elaborarà aquest reglament, que determinarà la condició d'habitatge desocupat en caràcter permanent, els membres de la comissió de desnonaments, és a dir, els grups polítics municipals que van participar ja de l'anterior comissió. De fet, Marc Martínez, el regidor de Benestar Social, va fer una breu intervenció dient donem-nos pressa, perquè, doncs, ell mateix va explicar que havia signat durant el dia d'ahir diversos ajuts a famílies sitgetanes, doncs, per evitar que fossin desnonades en casos de lloguer.
Senyalava la vora de 30 famílies que estaven en una situació d'impossibilitat de pagar el lloguer i, per tant, en risc de desnonament.
I, per tant, doncs, el que demanava, doncs, és una certa celeritat als treballs d'aquesta comissió, una celeritat que va ser un guant que va ser agafat per la resta de grups, i Elena Redondo va dir que probablement s'intentaria treballar durant aquest mes de cara que el ple del mes que ve ja pogués haver una condició definitiva d'aquest reglament. De fet, aquest reglament, en el fons, ha de ser, entre cometes, senzill, perquè només ha d'incorporar una definició, i a partir d'aquesta definició és la que permetrà a l'Ajuntament tractar d'una determinada manera aquest tipus d'habitatges. I ara ens aturarem en el següent punt de l'ordre del dia, l'aprovació de la creació de la comissió d'estudi per l'elaboració de l'ordenança municipal reguladora de sorolls i de vibracions. De fet, és aquest punt més el següent, que va ser l'aprovació de la presa en consideració dels treballs corresponents a l'actualització del mapa de capacitat acústica de Sitges. El soroll és un problema que doncs, preocupa i preocupa força en determinats àmbits de la vila. La regidora de Medi Ambient, Elena Redondo, va explicar la necessitat d'aquesta comissió que creï l'ordenança de soroll i de vibració. En Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va explicar que és un tema, o va considerar que és un tema d'una especial complexitat, i va expressar la seva preocupació perquè es creï una zona ZARE. No coneixíem aquest acrònim, però les zones ZARE són zones especials amb unes característiques especials pel que fa a soroll, doncs que la creació o l'ampliació d'una zona ZARE...
M'he anat a buscar-ho, perquè entre altres coses escoltem zones ZARE i ahí nos quedamos, oi? Zona acústica de règim especial.
Pues això, ZARE.
Zona acústica de règim especial.
Doncs la creació, es va parlar d'ampliació, sembla ser que no és ampliació sinó que és creació. Sitges actualment no tindria cap zona ZARE, segons va explicar Elena Redondo. Doncs hi ha la preocupació que comporti en certa mesura legalitzar determinats nivells de soroll, i això doncs pot preocupar els veïns. Elena Redondo va respondre que el primer que es farà òbviament és parlar amb els veïns, i en funció també de les seves consideracions es prendria una decisió tant en l'ordenança com també doncs en aquest mapa de capacitat acústica. Escoltem les consideracions de tots dos.
En aquest ple portem aprovació la comissió que ha de redactar la nova ordenança de sorolls i el nou mapa de capacitat acústic. Creiem que és de vital importància tenir aquests documents, aquestes normes aprovades, ja que doncs, Sitges és un municipi turístic i estem treballant per millorar la qualitat dels establiments d'oci nocturn. No obstant, doncs, tots els residents, tots els sitgetans i sitgetanes tenen dret doncs, a tenir unes condicions acústiques adequades, i per tant doncs, pensem que és de vital importància tenir les eines. Aquesta ordenança de sorolls ens ha de donar les eines per tal de com a administració poder garantir aquest dret al descans, aquest dret important. S'han fet esforços aquests dos anys, entenem que s'han fet esforços importants per adequar doncs, els establiments a la normativa vigent. No obstant, amb aquest procés iniciem una nova etapa per tal de regularitzar doncs, totes aquestes activitats. Més enllà del tema estrictament d'activitats, aquesta ordenança permet també actualitzar doncs, totes aquelles fonts acústiques provenents doncs, del trànsit rodat i altres mesures. Pel que fa al mapa de capacitat acústica, podem destacar la declaració dels treballs previs per poder declarar una zona ZARE, una zona d'especial règim acústic, i poder adoptar totes aquelles mesures que ens han de permetre reduir el soroll en aquesta zona. Les mesures, és molt important que estiguin consensuades amb el sector i sobretot que estiguin consensuades amb els veïns, perquè són els que pateixen dia a dia doncs, tota la problemàtica del soroll. Res, per finalitzar, d'això, que engeguem aquesta nova etapa de treball i esperem ja al proper ple doncs, poder aportar resultats en aquest sentit. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Havent fet el plantejament conjunt dels dos punts, doncs nosaltres també faríem la reflexió conjunta, perquè si bé és cert que una cosa va lligada a l'altra. El primer que ens preguntàvem, pel que fa a la creació de la comissió d'estudi per a l'elaboració d'aquesta ordenança, és que ja partíem de que hi havia una comissió aquí. Volem saber fins a quin punt se n'ha fet ús i si ha treballat amb ella, perquè entenem que si bé és un bon lloc per partir, si més no. És evident que amb el temps les coses canvien i s'han d'adaptar, això ningú posarà en dubte, però una bona manera d'engegar-ho és a partir d'algun document previ. Evidentment, voldrem tenir la informació diària de tot el que es vagi fent, perquè creiem que tothom estarà d'acord que és un dels temes més sensibles, segurament a nivell municipal i a nivell d'administració local, el tema dels sorolls, el tema del descans dels veïns, el tema de que la gent tingui els seus negocis i puguin tirar endavant les seves idees i les seves empreses, però conciliar-ho entre descans i oci nocturn, doncs, i entre coses, oci nocturn, oci de lleure, és de les coses més complexes que pot tenir un ajuntament, perquè afecta directament amb el dia a dia de les persones. A nosaltres ens preocupa molt que un plantejament aquest d'ampliació del ZARE, d'aquestes zones acústiques de règim especial, comporti, a la vegada que s'obre, doncs no ordenar el soroll, sinó que acabis legalitzant el soroll. Perquè què comporta fer una zona ZARE exactament? Ens hem llegit els documents, però dubtes ens sorgeixen. Hi haurà, quan es faci una zona d'aquest tipus, comportarà que hi hagi una limitació d'establiments o no? Un límit de distància entre establiments? Les sortides al carrer, perquè una cosa és allò que facis dintre del teu local o dintre casa i et digui aquest plantejament, doncs has de fer això o has de fer allò, has de posar uns vidres dobles o la teva entrada al local ha de ser d'una manera o ha de ser una altra. I altres, l'acumulació de gent al carrer, que això no sé fins a quin punt el ZARE ho contemplarà, i una sèrie de coses que s'obren que la veritat és que ens posen molt en alerta per la sensibilitat del tema. Per tant, ens agradaria saber ben bé els terminis i cap a on es treballa en aquestes zones d'àrea, per haver vist un mapa on s'obre l'espai de règim especial, saber cap on va. Perquè si això comporta de legalitzar el soroll, és a dir, tenim una situació dintre el 1 de maig, que l'obrim exponencialment, territorialment, i llavors acceptem que allò que passa allà també pot passar aquí. O sigui, com que passa, ho acceptem tal qual, el legalitzem, doncs no hi estaríem d'acord. En aquest sentit, creiem, podem saber fins què s'ha fet fins arribar a aquest punt, fins a prendre la decisió d'ampliació de la zona o de portar-la sobre la taula, aquesta ampliació de la zona de règim especial, què s'ha fet, quines accions s'han fet per arribar fins aquí. Han passat 3 anys, veníem d'on veníem, però han passat 3 anys de legislatura i, per tant, volem saber com, quina està la justificació d'arribar fins a aquest punt per posar aquest tema sobre la taula, perquè evidentment, depenent de com es plantegi d'una manera o d'una altra, doncs pot ser molt diferent i pot tenir unes conseqüències molt diferents. Per tant, voldríem més informació en aquest sentit, ens la pot facilitar la regidora i en el dia a dia, perquè evidentment una cosa depèn del que es decideixi, depèn de com es plantegi, pot comportar una cosa o una altra i que l'afectació a les persones pot ser molt diferent.
Moltes gràcies, senyor Carvicente. Més intervencions? No, senyora Elena Redondo, per contestar.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, pel que fa a l'ampliació no de la zona ZARE, primer de tot puntualitzar que actualment no hi ha declarada cap zona ZARE a Sitges, que en el seu dia es va fer un mapa de capacitat acústica. No obstant, declarar una zona ZARE no és venir amb un ple i dir hem declarat una zona ZARE en aquests carrers, no. És aprovar un pla de mesures i aplicar-lo. És a dir, si tu decideixes aprovar que certs carrers estan sotmesos a aquest règim, t'has de comprometre, doncs, com vostè ha comentat abans, insonoritzar les edificacions, obligar els locals a tenir uns limitadors a certes mesures perquè no molestin els veïns. I clar, tot aquest pla de mesures que comporta la declaració d'una zona ZARE en el seu dia no es va fer. Entenem que ara doncs tots compartiríem que si tenim certa zona del municipi on es donen les circumstàncies per ser declarada zona ZARE, hem d'anar a preguntar als veïns si volen o no ser inclosos en aquest àmbit i després de mantenir un diàleg amb ells, decidir com a ajuntament si procedim a fer els tràmits per declarar aquesta zona d'especial règim acústic. Després comentava una altra cosa. Vostè comentava que hi havia una comissió d'estudi. Sí, és cert, però clar, l'anterior ordenança es va aprovar el 2004. Per tant, amb el transcurs del temps, nosaltres entenem que calia doncs, una adaptació, una adequació, i per això la portem a aprovació en aquest ple. i també estendre la mà a la col·laboració entre tots els grups polítics perquè compartim com a govern que aquest és un dels principals problemes que tenim sobre la taula, una de les principals preocupacions i, per tant, doncs, tots ens hem de posar a treballar, tenim l'obligació de posar-nos a treballar per garantir això, no? El descans dels veïns i veïnes de Sitges. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Doncs justament amb aquesta voluntat aprovarem, votarem a favor de la creació de la comissió i voldrem tenir una mica de més informació i ens abstindrem en la segona, justament cap on camina. Ara em diu doncs, que el tema Zare dependrà dels veïns si acaben decidint si entren dins d'aquesta zona o no. Bueno, quan tinguem més informació sobre la taula i per la importància que crec que té aquest tema, de moment ens abstenim per la plena voluntat de treballar junts. Gràcies.
Onze i nou minuts i encara reblant més el clau. Zona Zare o Zare, zona acústica de règim especial, són les àrees en què es produeix una elevada contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats de qualsevol naturalesa i del soroll produït al voltant. Això és una zona Zare, segons l'estudi que el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya ha fet per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i defineix les zones Zare d'aquesta manera. Hem anat a parar això per dir, mira, a veure si ho trobem, doncs ho trobat està. En qualsevol cas, s'aprova la creació d'una comissió d'estudi per a l'elaboració de l'ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions. Seguim endavant, perquè hi ha més coses encara en aquest ple municipal d'ahir, Joan.
I ens anem a CESPA. L'aprovació de la pròrroga del contracte de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal de Sitges, signat amb l'empresa CESPA, Companyia Espanyola de Serveis Públics Auxiliars i de la Comunicació de Canvi Parcial de Vehicles i Maquinària. Va explicar el regidor Lluís Mercè que el proper dia 22 de juny que acaba la concessió del servei de recollida de neteja de Sitges, no de la recollida selectiva que va part, es va concursar doncs, el 2010, sinó doncs, dels altres serveis, dels serveis de neteja general.
Tots menys el de platges, eh?
Sí, exacte. Cal renovar més a més la maquinària, o bona part d'aquesta maquinària, molta maquinària ja està obsoleta. I explicava Lluís Mercè que fent una pròrroga, que és el que es farà actualment, o el que es decidia en aquest punt, surt més econòmic que fer un nou plec de clàusules, un nou concurs obert doncs, amb d'altres empreses. Generava, per tant, un important estalvi, vaig apuntar diverses xifres, ben bé 622.000 euros, va definir Lluís Mercè l'estalvi aconseguit amb aquesta nova concessió per la renovació, per la pròrroga, per un període de 4 anys del contracte amb CESPA. Òscar Ortiz, de la CUP, va explicar que el seu grup aposta per la municipalització dels serveis, però que el govern no ha fet cap cas d'aquesta municipalització i, òbviament, doncs, Sitges no es pot quedar el mes de juny sense servei de recollida. Per tant, optava la CUP perquè la pròrroga en lloc de ser per 4 anys fos per 2 anys i d'aquesta manera doncs, tenir més temps per apostar per anar cap a aquesta municipalització. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va expressar també els seus dubtes, ja que entenia el grup municipal socialista que molts concursos estan sortint a la baixa i, per tant, que potser no estaria tan clar aquest estalvi que apuntava Lluís Mercè. Lluís Mercè va respondre que actualment se li deu més d'un milió d'euros a CESPA i que estem en unes quanties que permeten pensar que hi haurà un important estalvi i va respondre també la CUP dient que en 2 anys no s'amortitzaria la compra de maquinària que ara farà la concessionària per aquests 4 anys. De fet, va explicar Lluís Mercè que les maquinàries normalment s'amortitzen a 6 o 8 anys i per tant doncs, el fet de fer una renovació, una pròrroga de contracte de 4 anys incorporant compra de maquinària doncs, ja és un important guany per part de l'Ajuntament. A més, va respondre també Lluís Mercè a la CUP, dient que hi ha serveis que no es poden municipalitzar i un d'ells seria el de la neteja pública, doncs per tots els problemes que comporta. Escoltem, per tant, aquest debat que va acabar-se doncs amb el vot contrari de la CUP, l'abstenció dels altres dos grups de l'oposició, Partit Popular i Partit dels Socialistes, i, òbviament, el vot a favor dels 10 regidors de l'equip de govern. Comença l'explicació, Lluís Mercè.
Aquest és un contracte d'una concessió bastant complicada, que ha vingut, en fi, ha vingut moltes modificacions amb aquests contractes al llarg de, des que es va iniciar la seva adjudicació a CESPA. En definitivament, el dia 22 de juny del 2014 s'acaba la concessió actual, quedant de tota la maquinària propietat de l'Ajuntament de Sitges, i algunes pues, d'aquestes maquinàries estan algo obsoletes i es tindrien que renovar, amb les quals hi ha un altre apartat, que és l'apartat de la, tota la recollida selectiva, que aquesta no acaba fins al 18 o el 19, que també pues, va en una altra línia que es va fer el 2010. En aquest sentit, s'ha estat mirant tant si fent un plec de clàusules administratives nous o realment prorrogant aquest contracte perquè és 4 anys, surt més rentable per l'Ajuntament. I amb aquestes condicions tinc que dir que amb la pròrroga surt molt més barat que fer un plec de clàusules noves amb qui s'adjudiqués, no? En aquest sentit, jo diré ara, per exemple, que es compraran tres escombradores, una Dulevo 2000 que costa 204.000, que seran dues unitats que costen 204.240, una Dulevo 500 Combi que costa 149.850, una baldejadora que val 86.580 i quatre bufadors elèctrics que costen 2.200 cada unitat, amb el qual seran 8.800, amb el qual aquests anirien amb una amortització de 4 anys i en més de 8. En aquests moments tenim 6 bufadors elèctrics i llavors pues, volem arribar a tots els barris perquè ja no hi hagin els bufadors, diguem, convencionals de gasolina. Sorollosos. Aquest és una mica el plantejament. A veure, ells amb aquesta maquinària que ens entreguen la volem posar al dia, i ells aporten, en fi, tots els pressupostos que tenim de lícit de canviar tot el que són les cremalleres dels camions i en definitiva posar-los tots a punt. Això costa 318.000 euros, amb els quals tot va a càrrec de CESPA. Després també tenim una altra part que també ens estudiem uns 400.000 euros perquè des del 2007 no es va amortitzar ni actualitzar ni cap IPC des del 7, el 8, el 9, el 10. Aleshores, això ja està liquidat. Ara queda pendent liquidar un milió i escaig, amb el qual pues, també s'ha aconseguit de que el 2013 i la part del 2014 pues, que realment pues, no ens ho cobrin. Aquest és el plantejament així a grans drets, que amb els quals pues, puc aquí començar pues, a parlar amb vostès del que vostès creguin oportú. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP apostem, com hem fet sempre, per la municipalització dels serveis que han estat externalitzats. A hores d'ara, molts ajuntaments dels països catalans han comprès allò que sempre hem defensat, que la municipalització és una fórmula més econòmica i pot comportar més beneficis pels municipis que la privatització amb la seva plusvàlua, i comencen a municipalitzar com una opció més per sortir de la situació econòmica en què, com nosaltres, la majoria es troba. La privatització ha estat un mitjà per assolir uns beneficis puntuals i unes greus pèrdues a mig i llarg termini. Cal pensar en el futur i anar doncs, recuperant tots aquests serveis, abandonar un model d'externalitzacions que són una part important del model que ens ha dut també a l'actual situació. Tot i això, el fet que des del govern no s'hagi fet ni un sol pas seriós en aquest sentit, cap estudi de viabilitat, cap treball previ, fa que la finalització del contracte sigui imminent.
El fet que sigui pitjor buscar una nova licitació, observant les prioritats de l'actual govern i les pràctiques amb treballadores i serveis que donen a terme la majoria de concessionàries, que fan apostes més econòmiques, fa que sigui preferible, malauradament, una pròrroga del servei. Però, des de la CUP, no acceptem que s'hipotequi la propera legislatura en aquest aspecte. I per això demanaríem al govern, per no votar en contra, que es redueixi el temps de la pròrroga a un màxim de 2 anys i que es comenci a estudiar la municipalització de manera seriosa d'aquest servei amb dades a la taula i estudis per la importància que per nosaltres té en aquesta vila, com és la nostra, el fet de la neteja i les seves problemàtiques. Gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente.
Gràcies, senyor alcalde. Amb el senyor Mercè, nosaltres hem estat fent la discussió amb el grup de si seria la millor opció aquesta, la de la pròrroga, o bé fer una nova licitació, i tenim els nostres dubtes. Per tant, és el tema econòmic és una cosa, hipotecar 4 anys, com estava comentant el senyor Ortiz, també n'és una altra. També és veritat que molts d'aquests concursos que estem veient que en altres ajuntaments surten a la baixa respecte al que han tingut sense perdre cap tipus de prestació. També volem saber fins a quin punt això s'ha pogut posar sobre la taula. Vagi per endavant, que sabem perfectament que és un tema complex, que és un tema que ha portat molts canvis dintre el mateix dictamen i que ha hagut moltes modificacions. Per tant, no volem frivolitzar aquest tema ni la relació amb CESPA ni en res, perquè sabem que ha sigut complexa, però sí que posem en dubte que sigui la millor manera hipotecar 4 anys. Volíem saber fins a quin punt es pot fer un plantejament a la baixa i no arribar a 4 anys vista. Creiem que és més que raonable posar-ho sobre la taula, i més sabent si es pot apretar amb una altra empresa en el sentit de poder tenir una situació econòmica més avantatjosa, que com estic dient ho hem vist en diversos ajuntaments que es troben en una situació molt similar a la nostra, doncs saber per què no optem per aquesta.
I anem a veure a CESPA.
Gràcies, senyor Mercè.
Sí, gràcies. A CESPA, a data d'avui, se li deuen 1 milió i escaig, li dic, no sé si és 1 milió 100 i alguna cosa, o quasi 1 milió 200, vale? Amb el qual a 31 de juny, encara que sigui del 24 de juny, el contracte, se li debaran, a part d'aquest 1 milió 200, se li debaran 126.771 del 2000, més 88.721, més 88.721 del 11 i 12. Vale? En aquest sentit, per què estem amb el mateix, més o menys el mateix preu que teníem abans? Pues perquè el 2007, 2008, 2009 i 2010 no es va amortitzar ni es va fer cap IPC. Llavors això s'ha anat acumulant i clar, per això estem en la mateixa quantia pràcticament que l'inicial, amb tota la plantilla abeguda per bé, que el que vingui a la concessió nova també es tindrà que quedar amb tot el personal. Llavors no estem guanyant res. El que sí que ens estem estudiant són aquests 600 i pico mil euros, més el tema de que CESPA també posa, com haureu vist, posa 150.000 euros de material seu que és propi d'ell. No? Jo crec que és bastant més avantatjós que, definitivament, si aquests temes es haguessin anat amortitzant any per any, doncs llavors ara no ens trobaríem a la mateixa canteria, també estaria més baix, perquè clar, ja no hagués pujat. Però clar, anar acumulant-se, doncs això és el que hi ha. I llavors, doncs, no sé, estudiar-se 622.000 euros, jo crec que és molt important per aquest ajuntament, tal com estan les finances, per poder, i a més, clar, la CUP demana 2 anys. Clar, comprar aquestes maquinàries que costa 500.000 euros, no comencen a amortitzar solament en 2 anys, sinó es tenen que amortitzar en 8. Llavors, per això dic que no jugaria ningú a posar aquests 500.000 euros per 2 anys, no? Per 4 sí, però per 2 anys no. Aquesta és una mica la resposta, senyor Vicente. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Més intervencions? Alguna intervenció més? Senyor Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Entenem, doncs, de les explicacions del regidor Lluís Mercè, que en cap moment tampoc, i vull que quedi clar, la CUP hem frivolitzat en quant al ball de xifres ni a l'estalvi que s'assoleix. Simplement nosaltres el que entenem, el que volem també fer-los entendre a vostès, és que volem un canvi de tendència i per tant volem un nou model que és la municipalització de serveis bàsics, com és el de les escombraries, que Sitges, i vostè en té molta experiència, és un dels que porta possiblement els principals problemes i els pitjors, sobretot en temporades altes com estiu,
per lo que suposa doncs, el municipi com a turístic. Per tant, si no s'acceptés la rebaixa a 2 anys amb un exercici seriós de presentar un informe i un bon treball de municipalització d'aquest servei, la CUP hauríem de votar-hi en contra. Hem entès que vostè ens posa com a part bona de la balança el treball que s'està fent des del govern i així també doncs, ho reconeixem des de la CUP per estalviar diners. És aquest un assumpte molt complicat, és cert. Nosaltres ho valorem positivament, però els demanem que vostès ho entenguin i puguin valorar-nos positivament la sol·licitud que fem com a grup municipal i puguin acceptar el fet d'una pròrroga de tan sols 2 anys treballant amb l'horitzó de si es pot o no municipalitzar aquest servei amb xifres reals, amb xifres damunt de la taula, visibles per tothom, de manera transparent, de manera clara i entenedora i que, per tant, no tinguem sempre doncs, les xifres a través de la situació i de la motxilla que arrosseguem en CESPA per una mala gestió d'un anterior govern. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Mercè, per respondre.
Senyor Òscar, entenc perfectament el que vostè m'està dient en aquests moments de municipalitzar. Hi ha serveis que no es poden municipalitzar encara que es vulguin. Jo sóc de les persones que m'agrada que quasi la majoria de serveis siguin municipals i a la prova està de que es va recuperar conjuntament amb el resta dels companys de les platges. Va ser també una petició a l'equip de govern que en principi jo també la vaig patrocinar i amb el tema de les brigades i amb el tema d'altres temes de dintre de l'Ajuntament, de brigades i tot això, jo sempre crec que és millor municipalitzar que concedir, però hi ha coses que no es poden fer. I aquesta és una d'elles que realment és molt complicat el tema de la brossa, és molt complicat el tema que si un camió a les 4 de la matí s'espatlla qui va arreglar-ho, com va arreglar-ho, i si és un tema municipal, al municipi les brigades no funcionen així, desgraciadament això ja és una altra guerra i jo crec que seu tarannà em sembla molt bé de la CUP, però en aquests moments amb aquest sí que crec que ens equivocaríem si ho féssim municipalitzar. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més? Senyor Òscar Ortiz, darrera intervenció.
No, creiem que el que voldríem és que la pròrroga dels 2 anys serveixi per valorar bé, en profunditat, si és necessari, si és viable, si és millor, pros i contres d'una municipalització. No demanem una municipalització ara, en aquest moment. Per tant, li agraeixo les explicacions, també el tarannà que ens hagi entès, però nosaltres creiem en aquest model, creiem que és viable estudiar per un ajuntament si pot donar amb garanties aquest servei i econòmicament el pot sustentar a través dels diners que tenim de tots els contribuents i per tant demanàvem això, aquest esforç per fer un projecte realment de municipalització que ens portaria o no al resultat definitiu, seria un o seria l'altre, no té per què ser el resultat final de municipalització, simplement volem que això es posi damunt de la taula, veient que no serà així, que la pròrroga ha de ser de 4 anys, el nostre vot serà desfavorable en aquest dictamen. Gràcies.
Decisió final, per tant, prorrogar el contracte de CESPA, que finalitza el 22 de juny, abans de Sant Joan. Per tant, hi haurà aquesta pròrroga del contracte que implicarà també una millora o una compra de nou equipament de la neteja viària, entre ells aquests bufadors elèctrics, que era una reclamació de molts ciutadans, sobretot aquells que han de patir, no perquè no n'hi hagi de bufadors elèctrics, sinó perquè ara hi ha combinació de bufadors elèctrics i bufadors de motor de benzina, i per tant hi havia barris en què el bufador era un bufador molt més sorollós que en altres, i ara la intenció és que precisament la compra d'aquests nous bufadors, entre altres coses, pugui alleugeria la molèstia als veïns que el tinguin a prop de casa seva. Finalment, per tant, va passar aquest punt de l'ordre del dia, Joan?
Efectivament, va passar amb els vots a favor de l'equip de govern, com hem comentat, l'abstenció dels regidors del Partit Popular i del Partit dels Socialistes i el vot contrari de la CUP, que demanava doncs, aquesta limitació a 2 anys de la pròrroga. A continuació es va aprovar ja en el que era el darrer dels punts que portava l'equip de govern, l'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, la famosa llei que doncs, vol regular de manera o vol canviar el sistema com es gestiona l'administració local, una llei contra la que s'han mostrat diversos ajuntaments i de fet el que es plantejava ahir en aprovació era anava més enllà del rebuig d'una llei que podia doncs, aprovar-se via moció, sinó que és afegir-se a un conflicte administratiu que s'ha plantejat amb diversos ajuntaments, un conflicte que ha d'arribar a un mínim de població, ara no recordo quina es va esmentar, que de manera de poder presentar doncs, una fórmula legal per oposar-se de manera oberta en aquesta nova legislació. Sí, Josep Moliner, el regidor de Convergència i Unió, en nom del govern, dels grups que donen suport al govern, va explicar que aquesta reforma vulnera, entre d'altres coses, especialment l'autonomia local que consagra la Constitució espanyola, i a continuació va ser també Mònica Almiñana, que en nom del grup municipal socialista va explicar que cal ser conscients del que significa aquesta llei i del que canviarà de la relació dels ciutadans amb la seva administració més propera i de tot el que va en contra del famós principi de subsidiarietat, aquell principi que és un principi a la Constitució espanyola i també és un principi a les constitucions europees de que els temes han de ser gestionats per l'administració més propera al ciutadà, aquells temes que puguin ser gestionats d'aquesta manera. El fet de que aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local doncs, pugui preveure l'eliminació de la prestació de serveis socials, per exemple, per part dels municipis, doncs és un problema o és vista per alguns dels grups que hi es van expressar com un problema greu de funcionament de l'Ajuntament o dels ajuntaments. De fet, fins i tot Mònica Almiñana va apel·lar, fins i tot als mitjans de comunicació, a que es fessin ressò d'aquesta aprovació. Finalment, doncs, tots els grups, exceptuant el Partit Popular, que va votar en contra sense expressar cap posicionament de grup, van aprovar aquesta doncs, formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local. Escoltem, per tant, les consideracions primer de Josep Moliner i després de Mònica Almiñana.
Aquest acord que presentem avui de formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local i contra la llei de 27 de desembre, racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Prèviament a defensar aquest acord, dir que els passos que seguim per tal de formalitzar el recurs davant el Tribunal Constitucional en defensa de l'autonomia local és els passos que ens diu a seguir el Consell de Governs Locals de Catalunya, val? Per tal que un mínim d'una setena part dels ajuntaments, per tant 1.200, i una sisena part dels habitants de l'Estat segueixin aquest procediment. D'acord? Passaríem a l'argumentació. Aquesta reforma local vulnera clarament l'autonomia local i les competències exclusives en matèria de règim local i organització territorial de la Generalitat reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei no respecta els principis que informa la Carta Europea d'Autonomia Local ni tampoc l'autonomia local constitucionalment garantida, eliminant el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica. Així mateix, aquesta llei posa en perill el sistema de prestació de serveis municipals i concretament el sistema de serveis socials de proximitat allunyant-los de la ciutadania. No aporta millores a l'administració local, sinó que la castiga quan la seva gestió s'ha mostrat molt més eficaç que la de l'administració de l'Estat, essent aquesta la més endeutada respecte al govern i respecte a l'espesa pública. Abans de continuar llegint els acords, deixi'm dir que aquesta llei dona un pas enrere en quant a esperit democràtic. Exemple del que dic, a partir d'ara, per exemple, el pressupost municipal es podrà aprovar per junta de govern local sense l'aprovació del ple. Això va en contra de la participació i de la transparència que reclama el ciutadà i que també reclama aquest govern municipal, el PSC i els grups i altres grups que estan en aquest ple municipal. És necessari dir que el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local neix sense el consens bàsic per a una reforma d'aquesta magnitud. Només té el suport del Partit Popular i tota la oposició s'ha manifestat radicalment en contra. Aquesta llei, amb el suposat objectiu, com deia, de racionalitzar i aconseguir un hipotètic estalvi econòmic, resulta un greu atemptat contra l'autonomia local. La reforma de l'administració local, però, és necessària, però no ben bé aquesta. El dictamen del Consell d'Estat sobre l'avantprojecte ha sigut molt dur i ha obligat el govern de l'Estat a suavitzar notablement el projecte inicial. Aquesta reforma a la línia contrària a la immensa majoria de reformes locals. L'altre dia parlava amb un company del partit i m'explicava, d'un altre partit, perdó, i m'explicava que les reformes locals que s'han fet a Europa els darrers anys van molt lluny del que s'aprovarà, del que ha aprovat aquesta llei. Europa es racionalitza la planta municipal reduint o redefinint el paper dels ajuntaments i limitant al mateix temps els esglaons dels governs locals. Per tant, tota la competència passa majoritàriament a les diputacions on els càrrecs electes no s'escolleixen sinó que es trien a nivell de partits. Com deia abans, les competències com els serveis socials o l'atenció primària a la salut, l'educació, que es tenen de donar de màxima proximitat als ciutadans, deixen de ser prestats en la majoria dels casos pels ajuntaments. En definitiva, aquest buidat de competències, aquest trinxat de competències, és el que tira cap a una futura privatització de serveis, intuïm, en tota regla. S'incorporen una altra sèrie de mesures que no venen al cas, però racionalitza les retribucions, el nombre de membres polítics amb dedicació exclusiva, reforça el paper de la intervenció municipal, etc. Però aquestes mesures d'exemplaritat política representen pura cosmètica, ja que tenen forts efectes de deslegitimació de la política local. Per tant, bueno, intuïm que aquesta reforma de la llei haurà de ser retirada el més aviat possible. Creiem, com deia, que atempta contra l'administració local i, per tant, proposem adoptar al ple els següents acords. Primer, iniciar la tramitació per la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles primer i segon i de més disposicions afectades a la llei 27/2013 a 27 de desembre de 2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, d'acord amb el text que s'adjunta, segons el que s'estableix en els articles 75 bis i següents de la llei orgànica 2/1979 de 3 d'octubre del Tribunal Constitucional. Segon, a tal efecte sol·licitar dictamen del Consell d'Estat conforme a l'establert l'article 75 ter 3 de la llei orgànica 2/1979 de 3 d'octubre del Tribunal Constitucional per conducta del Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques a petició de l'entitat local de major població. Article 48, llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. I tercer, facultar i encomanar l'alcalde o alcaldessa per la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per l'atorgament d'escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereix a favor de la procuradora doña Virginia Aragón Segura, col·legiada número 1040 de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid, per tal que, en nom i representació de l'Ajuntament de Sitges, de forma solidària i indistinta, interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27/2013 de 27 de desembre de 2013. BOE número 312 de 30 de desembre de 2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyora Mònica Almiñana, té la paraula.
Gràcies, alcalde. Com a proposant d'aquesta moció, senzillament ens agradaria afegir des del PSC que des del primer moment hem manifestat el rebuig cap a aquesta llei, una llei que resta governabilitat als ajuntaments i els resta competències, tenint en compte que són la institució, com ja s'ha dit, més propera als seus ciutadans. I aprofitar l'ocasió per demanar a tots els components del ple i, per tant, i també al públic assistent, entre ells els mitjans de comunicació, per ser conscients de la importància d'aquesta llei i de com ens canviarà la manera de governar i, per tant, encomanar-nos a tots a saber i a poder explicar bé el que significa aquesta llei. Perquè és molt fàcil fer-ne demagògia amb algunes parts de la llei, com el sou màxim que podrà rebre un alcalde o el número de regidors que hi hauran d'haver, però en el fons hi ha moltíssimes coses que canviaran el dia a dia dels ciutadans de tots els municipis. I això és molt dolent, sobretot pels ciutadans que deixaran de rebre serveis tan importants i com ja s'ha dit moltes vegades, com els serveis socials o com per exemple els serveis de salut, que el tinguin a veure amb el municipi. Per tot això, i moltes vegades, crec que val la pena remarcar aquelles lleis que passen més silenciosament, però que canvien moltíssimes i moltíssimes coses. I per tant, crec que val la pena que tots siguem conscients del que signifiquen aquests canvis i que treballem per informar la gent i perquè puguem tirar endavant el que no es tiri endavant la llei, el paralitzar aquesta llei. Moltes gràcies.
Una proposta d'acord, com els comentàvem, presentada pels grups municipals del Partit dels Socialistes, Convergència i Unió, Sitges Grup Independent i Nou Horitzó, a l'entorn d'aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i fins a quin punt les conseqüències d'aquesta llei poden ser molt perjudicials a pocs ajuntaments. Al final, aquesta proposta d'acord, Joan, es va aprovar?
Aquesta proposta d'acord, com dèiem abans, es va aprovar amb els vots de tots els grups, exceptuant el del el Partit Popular, que va votar-hi en contra.